La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu d'on va sortir el xupa-xups? Si per alguna cosa són famosos els habitants de la península, és per posar pals a les coses. Per exemple, el futbolí, a la fregona o els caramels, així que Enric Bernat, net d'un empresari dedicat a la confiteria, va crear el seu propi negoci i el 1950 va fundar una fàbrica de confits anomenada Productes Bernat. Va estar vinculat a aquesta societat especialitzada en l'elaboració de confits fins al 1954, que l'empresari Domingo Massanés li va proposar fer-se càrrec del grup Granjas Astúries dedicat a la fabricació de productes relacionats amb la poma. Així doncs va ser com el 1958 va introduir el primer caramel rodó amb bastonet al mercat espanyol de la marca Xupa Xups. Aquest caramel originalment només tenia 7 gustos diferents identificats amb vistosos embolcalls i per diferenciar-se dels competidors es comercialitzava a una pesseta la unitat. Amb la vista posada als mercats exteriors, el producte necessitava un nou disseny de l'embolcall i un nou logotip, així que van demanar-li, per una tarifa milionària, a Salvador Dalí que fes aquest disseny i que sigués un èxit que avui en dia encara perdura.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Comencem setmana avui, 19 d'agost, anant cap al mercat de la Guineueta a veure què s'hi cuina. En Josep Lledonosa, el cuiner, passa pel Bocato di Cardinale. La Judit Carte, que ens porta una nova cervesa. Avui, qui ens posa un restaurant a la Guia Virgínies? Doncs el cuiner Enric Coderc. I atenció, perquè avui al reportatge parlarem de fusió i cuina amb l'Arnau Muñoz de Directe Restaurant. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Arriba Sant Jordi, que bonic, i comprem roses i llibres, i quin sense sentit tot plegat, i quina tristor que el camp continuï patint i plegant, i els nostres diners acabin a països tercers i no en una economia circular essencial per a tots. És l'últim Sant Jordi amb roses catalanes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment d'anar cap als mercats de Barcelona a passejar-nos, a comprar i sobretot a gaudir de les receptes dels paradistes i les paradistes. Ens en anem ara al mercat de la Guineueta, que allà ens hi està esperant la Sílvia de Peixateria Neus. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com està aquest mercat de la Guineueta aquest estiu?
Bueno, bé, anem fent. Hi ha molta gent de vacances ja, però bueno, encara hi ha gent per aquí.
Però escolta'm, els que no estan de vacances venen a comprar, no?
Home, i tant.
Vosaltres teniu una peixateria. A l'estiu, quin és el peix que té més requesta?
Bueno, al cap de setmana molta gent s'anima a fer paelles, fideuàs, i ara durant els dies de cada dia té molta tirada el peix blau, que està en la seva època.
Home,
sardina, saitó...
I a més saludable,
Home, i tant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, i quina recepta ens has preparat que puguem fer que sigui fàcil, que sigui bona, gustosa i sobretot fàcil de fer, que a vegades no, a l'estiu no tenim gaires ganes de cuinar?
Home, doncs mira, unes sardines que ara, com et deia, estan en la seva època i tenen molt de greix a la planxeta i queden boníssimes, molt saludable, molta vitamina i molt fàcil.
Oh, sí, però escolta'm, això de molt fàcil, però a vegades el tema de sardines, sigui a la planxa o a la brasa, hi ha, diguem-ne, aquelles preguntes de, per exemple, a la planxa o a la brasa, s'ha de treure les escates o no s'han de treure les escates a la sardina?
Jo no li trec mai, ni l'escata, ni el cap, ni la tripa. A lo millor, si vols, les retes una mica i les fas tal qual, que és així no perden res de greix i és com queden millor.
Sí, perquè, per exemple, això hi ha molta gent que, per exemple, clar, vosaltres aquí ho teniu molt més fàcil i ara, per exemple, ja podem comprar també allò aigua de mar, no? Però, clar, no és el mateix netejar-les amb aigua de mar que netejar-les amb aigua dolça, diuen.
Correcte, sí, no és el mateix. I cada vegada més hi ha molta gent que la compra, l'aigua de mar, i també per coure el marisc i coses així. Jo no la utilitzo, però hi ha molta gent que sí la fa servir.
Escolta, hem parlat de la sardina, que és un d'aquests peixos, diguem-ne, que ara a l'estiu és quan està en el seu millor moment, però suposo també que hi deu haver-hi, en el cas de la closca o en el cas, diguem-ne, d'allò de gambes, camarlà, deu haver-hi, diguem-ne, allò, la prima dona, no? Quin és el marisc que té més requesta?
Home, el musclo, sobretot el de roca, del delta, ara està en la seva època i surt boníssim, molt ple i molt gustós.
El musclo. I mira que potser podríem dir que és dels més econòmics, no? De
sí,
marisc.
Sí, és un marisc que, el que diem, és molt econòmic i té molta ferro i molta vitamina.
Que bé, que bé. Escolta, i tu el musclo com t'agrada fer-lo?
A mi m'agrada. El fèiem una mica, primer una mica de llet, així el sofregeixes una mica, i després el musclo, una mica de pebre i una mica de pimenton, i i ja oli, i ja, quan s'obren cap a fora, que si no es queda sec.
Déu-n'hi-do. Escolta, i tu, això que fan els belgues de menjar-se el musclo amb patates fregides, què? Te venits aquests o t'agrada més menjar-lo sol?
Ho he tastat, però a mi m'agrada més menjar-lo sol, i també cap a França i així hi ha molta gent que se'ls menja. Fan moltes receptes, ho fan amb salsa, amb formatge, inclús amb formatge d'aquest blau, tipus roquefort, fan, bueno, moltes variants, però a mi m'agrada més normal.
I crus també, he vist jo que se la menja, el musclo?
Crus, sí, hi ha gent que se'ls menja, però a mi m'agrada més fer-lo. Veus, crus, sí que m'agrada molt l'almeja, aquesta bona, grossa, sí que m'agrada molt, una miqueta de llimona i cap a dintre. Està
En el musclo hi ha una cosa que moltes vegades porta, diguem-ne, a la confusió, sobretot al davant, no? És a dir, tu compres els musclos ara aquí a la peixateria i és allò que té els filaments i dius, els filaments s'han de treure abans, no s'han de treure, s'han de posar amb aigua, s'hi han de deixar. Vosaltres, quina és la recomanació que feu pel musclos?
El musclo no fa falta posar-lo amb aigua com l'almeja per si té sorra o així. Simplement el que has de fer és estirar això que dius tu del filament i fora, rascar-lo una miqueta i ja està.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, Sílvia, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada des d'aquí del Mercat de la Guineueta. Que veu de passar un bon estiu i ja vindrem a comprar musclos i sardines per fer una bona sardinada, tu.
Aquí us esperem a tots els que vulguin vindre i encantada.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Josep Lledonosa i Giró. Josep, per esmorzar, dolç o salat?
Una mica dolç.
Què t'agrada menjar?
Mira, una torrada de pa amb un raig d'oli, un iogurt natural, sense res, i una poma.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Pues del mar, les garotes m'agraden molt.
I de la terra?
L'ànec.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Un arròs bullit amb patates, ceba tendra i una mica d'all, boníssim.
Un vici culinari que puguis explicar?
Pues com a vici, pues, de tant en quant m'agrada menjar un Frankfurt, de tant en quant.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Home, el morter, és un sacrilegi, una cuina sense morter.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Uns tomàquets collits al moment.
El dia que no cuines a casa, vas a dinar a...
Generalment vaig a dinar en un restaurant de vora Lloret que es diu Mar Romeu, del meu amic Jordi Garriga.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada, aquell producte que quan te'l menges et fa veure les estrelles?
Les sardines m'encanten, sobretot si les puc bescabitxar.
Hi ha algun producte que no suportis, que no t'agradi, Josep?
Pues, penso que dins de la cuina m'agraden tots.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb una mica de ceba.
I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
M'agrada amb meló, per un meló ben madur.
Josep Lledonós i Giró, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Quina sintonia, és que m'encanta, m'encanta. Me la posaré allà... Ens la podem gravar a l'Spotify, aquesta sintonia, Dani Jiménez? Sí? Sí? T'ho estic preguntant perquè està parlant aquí, la Càrtex aquí fora. Càrtex, entra, home! Va.
Espera, que em trec el casc.
Tenca la porta, és que sempre fas el mateix. Com anem, Càrtex? Bon dia.
Bon dia, anem molt bé.
Sí?
Avui us porto un consell Càrtex.
Sí?
Sí que m'heu de fer cas.
Quin estilasso ens portes avui?
On anem?
On anem?
On anem primer? Anem al Macelles.
Al Macelles.
Gairebé a
la franja. De Lleida.
Però molt cap enllà, eh?
Figues, préssec.
Sí. Eh? I una granja cervesera.
Granja cervesera.
L'Ovilot. L'Ovilot és un projecte que tenim a Catalunya, que jo sempre que puc l'explico, perquè tenen camps de cereal, se'l maltegen per poder fer cervesa, tenen camps de llúpol, se'l assequen per fer cervesa, i és que a banda fan cervesa i a banda es fan les màquines. Jo no sé quan dormen.
Però s'ho fan... Mira, aquí podries treballar, perquè recordem que la Càrtex, tu abans de la cervesa, eres fontanera.
Sí, sí, sí. Sí, sí, he fet remiendos i apanyos.
Remiendo. Això jo crec que si algun dia muntés una empresa, li posaria això.
Sí.
Remiendos i apanyos SL.
Sí, o el palau dels remiendos i els apanyos.
Sí, no?
Això tot el que dius palau davant, oi?
Hauríem de fer-ho, això.
Doncs escolta, ja que hem anat al Macelles,
sí,
també fan festa de la collita i fan cervesa Harvest, és a dir, amb llúpol fresc, recent collit, abans de secar-lo.
I això quan ho fan? Ho deuen fer ara aviat?
Al setembre, sí, d'aquí res. És que tenim dues festes... És una mica més punk aquí, el tema, però molt bé, molt bé. Us portem una Saison, que és una cervesa de granja, també. És una farm total. L'Ovilot, i es diu la Fera de la Clamor.
Oh, i què fa que sigui una Saison, aquesta cervesa?
Una Saison, sobretot, destaca pel seu llevat belga. Li fa un caràcter molt sec i especiat. Se li afegeix llúpol en sec i li dona un aroma cítric. És molt refrescant. És, en aquest cas, la Fera de la Clamor de l'Ovilot. És una Saison de la Super. És a dir, hi ha Saisons que van segons l'escala d'alcohol que tenen. N'hi ha de taula, estàndard i Super, segons el grau. Aquesta és de 6,7. Tampoc és exagerat.
Mm-hmm.
I les versions taula i estàndard es feien molt per refrescar treballs del camp. Són Saisons de refresc. La Super, jo diria que ja l'hem d'acompanyar una miqueta millor.
Home, doncs aquesta Saison, allò, per començar, a veure, és allò, ara podríem fer allò d'abans que fèiem amb allò de l'1, 2, 3,
sí,
respondo otra vez, que deia, la Saison aquesta, va, unes patates rosses, no?
Unes patates rosses, olives amargues.
Olives amargues.
Una oliva amarga amb això, que et demanarà refrescar-te, jo crec que hi va molt bé.
Unes anxoves de l'escala.
Molt bé.
Sí?
Amanida César.
També, compro.
Refresca una mica més.
Sí, sí, sí. Mira, un enciam a la brasa amb una salseta de formatge.
Ara m'has deixat molt bé.
Home, també sóc healthy, una miqueta.
Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig.
I combina, no?
Escolta, i un arròs amb llamàntol allà a la gola del Ter.
Home, també, eh?
Però no?
Sí, sí, sí.
Anem-hi.
M'hi has fet pensar... Mira, o un suquet. Un suquet de lluerna, això, per exemple.
Perfecte.
Compres, no?
Del tot.
D'allà llançar.
Del tot.
Hosti, tu, que bé.
Del tot.
Mira, m'agrada aquesta, també.
És que molt xula. La Saison us pot satisfer sempre, perquè no és ni àcida, ni amarga, ni... Té una mica de tot, i a més amb un equilibri brutal.
I sobretot per veure aquest projecte fantàstic, com dius, de l'Ovilot.
S'ha d'anar al Macelles, a l'Ovilot. No? Sí, s'hi ha d'anar. També hi ha molta anècdota amb les etiquetes, amb la seva història. Ells es diuen el Far West. És sensacional. L'Òscar i la Quionia els haurien de fer una estàtua cada un.
Aquests de Lleida són la pera. Són
la pera, són la pera.
Càrtex, moltes gràcies.
Salut per tothom.
A passeu. Adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui, la guia Virgínies ens la porta el cuiner Enric Coderc. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, a tu t'agrada això d'anar de restaurants?
Sí, tant que m'agrada.
El que passa que, de totes maneres, no, allò, restaurants d'aquells de quedar bé, d'anar-hi mudat, i també restaurants d'aquells de que un hi pugui anar fins i tot en calça curta, eh? I si trobem algun porró, també. Escolta, quin restaurant ens vols posar avui a la fonda... Quin restaurant ens vols posar avui a la guia Virgínies?
Doncs mira, a mi m'agradaria avui posar l'Esbart. L'Esbart és restaurant bar aquell de tota la vida, Sant Feliu de Pallerols.
Escolta'm, i què hi menjarem aquí a l'Esbart?
Mira, l'Esbart, la Sílvia en Manel li posa molt de carinyo i tot el que fan ho fan molt bo. Llavors, allà hi trobarem unes coques fabuloses, totes amb noms de muntanyes i volcans de la Garrotxa. Uns pans de pagès impressionants, amb de tot, eh? Hi trobem alguna marinera d'aquestes amb tonyina, que a mi em torna boig, amb tonyina, amb olives, unes amanides fabuloses, i l'avantatge és que treballen tot producte de proximitat, de molta qualitat, sense pretensions, però ho fan amb molt de carinyo.
Bé, això de dir sense pretensions és d'aquelles coses que un, quan, per exemple, trobes una proposta de coques, no?, o d'amanides així, i que dius que no hi ha focs artificials, sempre diuen sense pretensions, però la millor pretensió és fer-ho sempre amb un bon producte.
Sí, sí, exacte, aquesta és la millor pretensió. O sigui, ells el que volen no és fer floritures i històries, no. El que fan, ho fan amb senzillesa, amb producte de proximitat, molt bo, amb molt de carinyo, i la veritat que és el que deies tu abans. Hi ha restaurants per anar mudat i en restaurants per anar en calça curta. I hi ha restaurants en el que no hi vas a disfrutar perquè estàs tot relaxat. I aquest és un dels llocs que vas a disfrutar del que menges i de l'ambient.
Escolta, i de postres també n'hi ha?
Sí, sí que fa postres. La Sílvia fa un pastís de formatge molt bo, però el pastís de xocolata que fa és... Jo no sóc de pans de pessic, però fa un pa de pessic de xocolata d'aquells melosos, farcidet, bé, que és una delícia. Els gelats també, tenen gelats de molta qualitat. Jo sóc un boig dels gelats, i llavors a vegades, ella com que ja ho sap, quan li demano el pastís de xocolata me l'acompanya d'una boleta de gelat, i tenen un gelat de cacauet salat d'una marca coneguda de la zona de Girona, i la veritat és que són combinacions boníssimes.
Doncs escolta, també la cuina a vegades humil, ens agrada posar-la aquí a la guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio. Entra amb totes les de la llei al restaurant L'Esbart de Sant Feliu de Pallerols, que ara la gent no se'n vagi a Sant Feliu de Guíxols o a un altre Sant Feliu de Buixalleu.
No, Sant Feliu de Pallerols, si us veu Sant Feliu és de Pallerols.
Enric Coderc, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Corria per allà la primera temporada de la Fonda i vam anar a veure què s'hi cuinava en el restaurant, en aquella època, més petit de Barcelona. Aquell restaurant que, de fet, no tenia ni taules, que només tenia una barra. Aquell restaurant on el cuiner, l'Arnau Muñoz, hi feia una cuina reflexionada, una cuina de producte, una cuina, allò que avui en dia se'n diu de fusió. Però hi ha molt més de tot això en el directe a Boqueria de l'Arnau Muñoz. Hi ha una alta cuina, una cuina de barri, una cuina de mercat allà al mig de la Boqueria, però hi ha reflexió, hi ha avantguàrdia, hi ha pensament, hi ha bona cuina. I avui li han dit que torni a venir aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio per explicar-nos el present i el futur de l'Arnau Muñoz. Arnau, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, com va per aquí la Boqueria?
Doncs bé, ja
comencem, no?
Molt de turista ara aquesta època, sí.
Escolta, jo crec que la Boqueria potser diuen que és el mercat més internacional que tenim aquí a Barcelona. El que és segur és que aquí al costat de la Boqueria, aquí en aquest teu petit restaurant, on hi feu grans cuines, hi passa molta gent, no? Com veus tu avui en dia, diguem-ne, aquesta Boqueria que va canviant, diguem-ne, a mida que va canviant aquesta, podríem dir, aquesta Barcelona tan global?
Complicada la pregunta, em fiques en un compromís una miqueta. La veritat és que, bueno, respecte a l'última vegada que vaig venir, amb aquests 6 anys i escaig que han passat, la veritat és que en aquell moment ja comentàvem que hi havia molt de turisme, que estava al mercat, que havien tancat moltes parades, i la veritat és que en aquests 6 anys i mig n'han tancat moltes més. Segueixen havent-hi parades molt interessants, segueixen gent, moltes persones que són de mercat, que són de tota la vida, que els segueixen mantenint viu, però sí que és veritat que ha marmat i que cada cop sembla que el camí del mercat va cap a una oferta més dedicada al turisme i potser cada cop menys de mercat. Suposo que també ve una miqueta derivat de que la gent va menys al mercat, la gent baixa menys al centre, els turistes van més al centre i una cosa porta a l'altra i al final... Però encara hi ha gent que va al mercat i, per sort, encara hi ha parades. Jo segueixo comprant al mercat.
Home, de fet, està ple. És a dir, sí. El que passa que les parades, com també els restaurants i com també, diguem-ne, els pobles, van canviant, no? Van mutant, i aquella parada on segurament abans s'hi venia molt de pollastre sencer, ara de pollastre sencer en deuen vendre poquets i, en canvi, segurament veuen molta cinquena o quarta gamma que es coneix avui en dia, no?
Sí, i, bueno, no sé si el pollastre sencer està només per cobrir l'expedient en alguns casos que realment no sé si ja es pot dir quarta gamma, perquè hi ha algunes coses realment de molt baixa qualitat que això és la pena, no? Jo entenc que sigui un espai de degustació, que siguin nou temps moderns, però crec que s'hauria de fer alguna cosa perquè hi hagués més qualitat, perquè realment hi ha poca oferta de qualitat ara mateix.
En canvi, sí que és veritat que encara, per sort, teniu, diguem-ne, moltes parades històriques aquí, no?
Sí, sí. Cal com menys, però sí.
Escolta, Arnau, tu quan vas venir vas decidir-te ja per aquest espai de la Boqueria, un lloc petitet, on, si no recordo malament, hi comptava 9 tamborets. Va ser tu el primer cuiner, podríem dir, de Barcelona o de l'estat espanyol, que vas optar per un microrestaurant, no? Com va ser això?
La veritat, bueno, sóc molt aficionat al Japó, m'agrada molt el Japó, i el Japó és habitual aquest format de restaurant, on el porten dues persones, on fan 6-8 persones de clients, i, bueno, la veritat ve una mica de la idea de... Em vaig fixar molt en aquestes barres de sushi de Tòquio d'alta gamma amb producte excel·lent i que només són 2-3 treballadors, i a la vegada barrejar una miqueta això amb el que seria el bar Pinocho, amb el Juanito, aquest tracte... No? I jo vaig pensar que creia que el meu restaurant volia que fos una miqueta una fusió entre aquestes dues coses.
Tu, si tens un referent de la cuina, cap a on aniries? Perquè tu vas estar amb en Carles Avellan, vas estar amb l'Obert Adrià, diguem-ne, el germà d'en Ferran Adrià, però tens algú que t'ha marcat culinàriament, sigui que hi hagis treballat o no, no? O algú que t'hi acostis, diguem-ne, d'una manera filosòfica?
És que em costa centrar-ho en una persona, perquè crec que... els meus referents són bastant eclèctics, no? Vull dir, al final és... Sí, el Ferran Adrià, per suposat, no? Si tu veus la meva llibreria gastronòmica, més del 30% de llibres són o del Bulli o derivats del Bulli o germans del Bulli, no? Però també hi ha una part molt del Japó, i sí, clar, que el tema dels restaurants de Kaiseki, de Kyoto, també em va marcar moltíssim, i en un moment donat jo crec que és el que em va fer que la meva ment anés cap a una altra direcció, no? Tant el Ferran o el Bulli en general en una època de la meva vida, i després també tot el tema dels restaurants Kaiseki i el Japó, també tot això després amb valors que un va adquirint de cuina de territori, de la nostra cuina, no? La cuina catalana, per mi són tots igual de referents i tenen la mateixa importància. No n'hi ha un que destacaria per sobre de l'altre.
Sí, parlem de cuina d'avantguàrdia, podem trobar aquesta cuina, diguem-ne, treballada que en Ferran Adrià, que tots els restaurants, diguem-ne, d'avantguàrdia tenen avui dia, és a dir, plats amb moltes tècniques i així, però està una mica contraposada a vegades amb aquesta cuina d'estil més japonès, no? Aquest minimalisme culinari que tenen molts japonesos. Tu estàs allà al mig, no? Com valores aquesta, diguem-ne, aquesta precisament fusió que a vegades, tal com deia el mestre cuiner, diu, no s'ha de confondre la cuina fusió amb la cuina confusió, no?
Correcte. Bueno, jo, al final, és que és una cuina molt personal i són les meves vivències i no he decidit, no? Ara faré més cap aquí o més cap allà. Senzillament és el que he anat aprenent, el que m'ha anat interessant i ara pues, faig bastant el que em surt i el que m'interessa. Al final, doncs ara mateix també estem dedicant-li molt d'espai al tema dels ferments, que no vindria a ser cap dels referents que t'he dit ara, no? I crec que doncs, ho trobo molt interessant, trobo que ens dona moltes aplicacions a la cuina i no està per sobre dels altres. Vull dir, al final, jo crec que el que per mi mana a la meva cuina és el producte i l'estacionalitat. Després, tot el que més són referents que els utilitzes per justificar el que estàs fent, més que la buscar-los com a recurs, sinó al final tu ho fas i lo de més, doncs, quan et diuen per què has fet això, dius, hòstia, doncs, ho dec bé fet perquè vaig conèixer això, perquè vaig conèixer l'altre i tal, però no és que et posis a pensar, ho faré com aquest. No, la veritat és que intento fer bastant el que ens surt a nosaltres, no?
Moltes vegades quan un pensa en fer un plat nou està buscant el perquè d'aquest plat, com bé dius, però moltes vegades són coses, diguem-ne, que surten, no? Surten de l'ànima i que de ben segur hi ha alguna cosa, alguna vivència que tu has fet que fa que aquell plat, diguem-ne, acabi tinguent el gust que té, no? I a vegades potser li busca massa l'explicació, no? Amb la part creativa de la cuina.
Sí, exacte. Al final sembla que ho has de justificar tot, que això ho fas per això ho fas per l'altre. És que no... A vegades les coses són més senzilles. Lògicament, l'aprenentatge i el coneixement no és una cosa senzilla, és una cosa d'anys, de molt de bagatge, però a l'hora de fer un plat nou a vegades és molt més senzill, no? O no, a vegades és molt complexa, pots portar moltes proves, perquè quan tens una idea molt fixa, precisament, és quan és més complicat, perquè és quan costa. Quan tens una idea més abstracta, surt i dius, hòstia, no pensava que sortiria això, però m'encanta, no? I ja està.
Avui hem tornat aquí a la Boqueria per parlar amb l'Arnau Muñío, el cap de cuina, l'ànima, el que pensa d'aquest restaurant al directe, que, escolta, hi ha una cosa que no sé per què li vas posar la K a directe, no? Hi ha algun sentit també o no?
Bueno, va ser una miqueta, pues, al barri, el tema així que és bastant tot underground, potser també la meva joventut més relacionada amb la música punk i aquestes coses, pues, en un moment donat, i potser directe semblava massa convencional, i li vaig posar la cara i em va agradar com es va veure. I va ser així. Realment, l'origen del nom és molt simple. O sigui, va ser quan vaig anar a demanar el crèdit del banc, que era la paraula que estava quatre vegades al primer paràgraf del projecte d'empresa. I per donar-li alguna cosa li vaig posar la cara, però no va ser molt reflexionat, la veritat.
Escolta, d'aquí a poquet, podem dir poques setmanes o poquíssims mesos, canviaràs de barri, no? M'han dit.
Sí, exacte. Estem molt il·lusionats amb això, sí.
Cap on te vas? Què fas?
Doncs ens anem a l'Eixample. No es podria dir Eixample Esquerra, però bueno, per el que he estat veient es podria dir Eixample Central, perquè al final és Enrique Granados amb carrer París i em sembla que és el que delimita del dret a l'esquerra, és el carrer Balmes, que està a un carrer. Després, bueno, estem a l'esquerra, però per poc.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí hi ha una cosa que quan un canvia, diguem-ne, el restaurant moltes vegades canvia per tenir molta més gent o per fer el projecte molt més gran. Tu, clar, a tu se t'ha de dir que el local canvies per doblar, però és que doblar vol dir que passes de 9 seients a 18, no?
Exacte. Bueno, clar, nosaltres ja arrel de la pandèmia tenim aquests 8-9 comensals en l'interior i vam incorporar 3 tauletes a la terrassa, també fem aquests 8, més uns 6 fora, que això poden ser unes 14-15 persones per torn, i fem 2 torns al dia. Al final fem entre 26 i 28 persones diàries. La idea no és un canvi per augmentar el número de clients, ni per augmentar el tiquet mig, ni per... És realment un canvi molt intern, no? És una miqueta pensar, porto gairebé 6 anys i escaig a la boqueria, on què faré els pròxims 20 anys de la meva vida? Jo en tinc 41, doncs crec que em queden uns 20 anys ben bo de cuinar a primera línia, espero, si tot va bé, i clar, doncs buscar un espai on pugui cuinar amb més comoditat, on pugui cuinar més coses, on pugui cuinar més i millor, i, bueno, i poder estar molt més còmodes nosaltres treballant. De retruc, pues, que els clients també puguin estar una miqueta més còmodes, pues, si en lloc d'un taburet tan així, pues, puguin tenir una mica de respaldo, i en lloc de tenir que passar pel mig de la cuina per anar al bany, pues, puguin tenir dos banys, pues, perfecte. Però no, la idea és mantenir al màxim l'essència del local on estem. Hem intentat que les distàncies entre nosaltres i el client siguin exactament les mateixes, i perquè creiem que la clau una mica de l'èxit del projecte és que la gent està vivint molt el que estem cuinant, i això és el que no volem que es perdi. I clar, la gent que estava a la terrassa ara ho perdia una miqueta, tot i que teníem una barreta ficada a la terrassa on acabem els plats també, però no és el mateix. I després pues, serà tot barra, no hi haurà cap taula, així no tindrem a ningú que estigui a l'exterior, que tothom tingui una experiència igual, i creiem que... Bueno, esperem que agradi a tothom. Nosaltres ho fem amb tota la il·lusió del món i amb la millor mentalitat.
Com definiries la teva cuina? Perquè, clar, jo no sé si ha canviat des de fa 7 anys, quan ens vam veure i ens vam conèixer amb ara.
Bueno, algú ha evolucionat, està clar, perquè hem après coses amb aquest temps i ens hem anat exigint més, també. Però crec que l'essència és la mateixa. Al final és... Vull dir, sempre he volgut fer una cuina de mercat amb certa complexitat, no? Al final, fer una cuina de mercat que no sigui la cuina de mercat de vaig pel matí i compro això i ho faig, que en realitat sí que ho fem, però és clar, té moltes més coses al voltant, no? Potser sí que la part de la proteïna del plat sí que es pot decidir el mateix dia a vegades, però el que seria tota l'estructura del plat sí que té molta elaboració, que pot tenir alguns dies, alguns mesos, no? O sigui, en cas de ferments, però... I això potser al principi no ho fèiem tant, al principi només érem dos, i ara en som 6, vull dir, està clar que ha evolucionat. Al principi fèiem 16 persones, ara en fem 26, però clar, l'augment de personal no és proporcional a l'augment de clients, no? Però el que sí que se'ns ha quedat molt petit l'espai és per poder treballar amb segons quins proveïdors, no tenim neveres, clar, jo em nutreixo del mercat perquè em facin de nevera, vull dir, totes les parades amb què tinc relació, ells em guarden les coses i mira, avui et compro 80 garotes, però avui me'n emporto 30, demà 30 i demà passat 20, i guarda'm els espàrrecs, Xavi, i guarda'm els pèsols, avui te'ls compro i demà emporto l'altre mig, i així vaig amb tot. Vull dir, clar, això ho he començat a fer a partir del tercer any que portava al mercat. Els primers 3 anys la gent em coneixia, però en plan, vale, el xaval aquest que està fent aquí, que està una mica flipat, ara que ja portem 6 anys, pues, la gent del mercat i els que es queden, sóc un mes, ara realment sóc un mes al mercat, per això realment em farà molta pena marxar.
Clar, de fet jo ara estava pensant que si alguna cosa podem dir del directe més enllà, diguem-ne, del tipus de cuina que se fa, jo sempre dic que és d'aquells restaurants, que no ho poden dir-ho tots això, que sempre t'hi trobes cuiners d'altres restaurants que fan festa, no?
Sí, això és veritat. Això, tenim aquesta sort, cuiners, sommeliers, gent del món del vi... Bueno, això és maco perquè vol dir que fas coses que interessen a la gent, als companys de professió, i a més també crea una pressió guapa, no? Perquè al final també t'exigeix donar el millor de tu, saps? Perquè al final, pues, si gent que potser no et coneix tant, pues, et poden dir que molt bé, però... I en realitat la gent del sector, no? O sigui, al final són els que realment la seva opinió potser és la que més... ens pot condicionar, no? Si realment et diuen, hòstia, jo crec que això tal, dius, hòstia, t'ho tindré en compte, no? Perquè al final són gent que t'ho diu amb el màxim de carinyo, no?
Sobretot també perquè cuines davant del client, sobretot per la barra, no? Ara, perquè tens aquestes 4 tauletes aquí fora, però, clar, quan estàs allà a la barra, això sí que et condiciona també, no?
Sí, fa impressió. Bueno, mira, fa unes setmanetes teníem el Ferran Adrià menjant, i clar, sempre fa molt de respecte, no? Però, bueno, al final... també és xulo, no? Perquè veus les cares que fa, veus la reacció a cada plat, tens el feedback gairebé plat a plat, i això és una sort que només la pots tenir en aquest format, no?
Tu vas ser cuiner de l'any aquí a casa nostra. Quin creus que és el teu punt, diguem-ne, de valor afegit en aquesta cuina d'avantguardia que estem visquent?
Quin és el punt de valor afegit? Jo crec que és la immediatesa i el veure tot el procés i sobretot el poder preguntar el tracte directe amb el client, que d'aquí el nom, no, també. Jo crec que és la nostra màxima, no? Que la gent pugui preguntar, i això per què ho fas? Això? I al final, molts cops li acabes explicant tot el plat a algú i el que no vol saber res només li dius l'anunciat i ja està, no? Però és molt fàcil regular-lo de fer un petit anunciat a l'hora d'explicar un plat o fer una explicació superllarga, a més, com pots explicar d'on ve aquesta recepta, d'on ve l'altra, tal. Pots enrotllar-te molt o pots no enrotllar-te gens, i això t'ho permet molt, no?
Que, clar, és que mira aquí a la Fonda que ens agrada molt una frase que un dia vam sentir amb en Joan Roca, que va dir que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Tu quines històries vols explicar amb la teva cuina, que moltes vegades pot semblar molt minimalista, a vegades molt més, ja, no, hi ha plats molt més treballats, a vegades segurament hi haurà plats molt més reflexius, a vegades la història és el producte o a vegades la història és la tècnica.
Jo crec que, o sigui, per mirar, per exemple, una història que estem explicant, és que són diferents històries. Jo crec que cada plat, al final, com que treballem amb menú degustació, hi ha plats que senzillament la història és l'estacionalitat, aquest producte que ara és el millor moment de menjar-lo, i ja està, i no té més. Lògicament li pots explicar el procés, per què l'has pensat així i tal. Però hi ha altres plats que, per exemple, ara una història que expliquem en molts plats és el tema del zero waste, no? que no és mai zero, no? Bueno, lo del desperdici zero, no? Que amb això sí que jo crec que és molt interessant d'explicar, perquè ho fem amb molts plats, a l'aprofitament d'una petita part d'un plat, i crec que això és una cosa molt bonica, a la vegada que consciència molt, que fa pensar molt a la gent que ve a menjar al restaurant, i ens n'hem adonat, perquè al principi ho fèiem com una cosa més divertida a fer dintre del procés creatiu, no? I ens hem adonat que realment és una funció com a restaurant que podem fer i que realment crec que queda molt a la memòria de la gent del menú, saps? Al final, sí, la gent d'aquest plat m'ha agradat molt, tal. Hòstia, però si aquest plat l'he fet amb el desperdici de la llet de pinyons, aquest plat amb les peles de l'espàrrec que hem fet, tot això, i que al final vegin que hi ha com un cercle que es va tancant en el menú i que lo d'aquest plat va amb el tercer plat, amb el quart, i això ho estem fent bastant. M'agradaria fer-ho molt més, la veritat és que amb l'espai que tenim és molt complicat, però és una línia de treball que m'encanta i que crec que té molt futur per nosaltres i no és una única, no? Perquè al final hi ha moltes i al final aquesta és una més que crec que és molt xula. Però també, clar, és que depèn, perquè al final també si ve un client estranger i jo explicar-li el que és la salsa de capipota, perquè potser pot ser l'ingredient d'un plat, allà potser la història que aquella persona de Finlàndia que se'n va explicant-li el que és un capipota, que la gent ho menjava als mercats, que tal, que tens tota una història allà que potser, pues, si tu vens, que t'expliqui el que és un capipota no té cap mena d'interès per tu. Vull dir, sí, que diràs, hòstia, que guai, hi ha un capipota, però no hi haurà res més. Per això jo crec que hi ha diverses històries diferents que es poden dir, i bueno, potser una mica també és el que fem nosaltres, no? Que al final són moltes petites històries i intentar cadascú pues, agafa la que vol, no?
No, i està molt bé sobretot una cosa que és el fet de poder-ho explicar, per exemple, tu ara deies això, és a dir, que i això jo crec que la gent avui en dia ja no interpreta malament, tot i que això jo ho havia sentit dir algunes vegades, no? Allò de, utilitzo, faig una cuina, que ho aprofito tot, no?
Que...
aprofito les peles de no sé què, dius, home, què fan plats amb les deixalles, no? Sisplau, que... És a dir, crec que per una banda els cuiners i les cuineres sou valents en explicar això, i per l'altre que s'ha fet un treball molt gran els últims anys, com per entendre, diguem-ne, que això vol dir no llançar res, no?
Clar, i si la gent menja el plat i diu, hòstia, és que és espectacular, i resulta que, jo què sé, jo faig ara un plat que fa anys que fem, que és un flam que fem amb favetes d'aquí de Sant Boi de Llobregat, repelades, no?, com les hem repelat sempre, les hem tret... Clar, i amb aquestes peles les anem guardant i després fem un cuinat de... i fem com unes faves a la catalana, però només amb les peles de les faves. Clar, i això ho fem servir de sopa per uns calamars que fem amb sashimi, que tal, tal. Clar, i el plat aquest dels calamars la gent al·lucina. I dic, clar, hòstia, això s'hauria llançat i t'estàs amb aquest plat que, hòstia, aquest és potser dels que més m'ha emocionat. I clar, aquí deixes, jo crec que deixes una llavor a la gent, no tothom, però hi ha gent, jo crec que està cuiners, com a gent que no, Jo crec que és una de les coses que veig que últimament queda més.
També hi ha això d'aquest minimalisme culinari que ara jo crec que s'entén molt més que fa 8 o 10 anys. No? És a dir, tu abans anaves a un restaurant inclús d'estrella Michelin i buscaves els plats, no? Tenien aquell punt de tenir aquells postres de 5, 6 o 7 tècniques allà que deies que si no feies un plat que no hi hagués 7 o 8 coses diferents semblava que ja no siguis un plat d'alta cuina,
no? Sí, que fos un mandrós. Sí, sí, alguna cosa així, no? Sí, això ha canviat. Jo he de reconèixer que m'agraden molt els plats de 2-3 elements. També he de reconèixer que em costa molt fer plats de 2-3 elements. Al final, nosaltres acostumem a treballar... En un plat acostumen a haver-hi... És que de mitja són 6-7 sabors o 6-7 elaboracions en un plat. A vegades són molt petites i no es veuen, i aparentment sembla que n'hi hagin 3, però n'hi ha 6 o 7. Ara, clar, és que abans també, quan aparentment hi havia 6 o 7, potser hi havia 15, no? És el que tu deies, no? Però, i a mi m'agradaria molt, molt, molt més, no? O sigui, poder fer una cuina més senzilla, però no em costa molt. Al final sempre... jo faig el... Normalment, quan fem el plat, té moltes més coses de lo que quan acaba sent. O sigui, jo el plat... li foto una llista de coses del que ha de portar i després li fico tot i després vaig traient-li. I es va, fins que es queda maco, saps?
Bueno, a vegades potser d'un plat en surten dos, no?
Sí, i d'un surten dos moltes vegades. Clar, i d'un surten dos moltes vegades. No sé, hi ha qui té molta facilitat en fer-ho senzill, però jo, a mi em costa. Jo crec que, no sé, suposo que em complico massa la vida a vegades. Suposo que per això he fet un restaurant tan petit amb tantes coses.
T'agrada el nom de cuina fusió?
No, gens, però gens. O sigui, és una paraula que intento no utilitzar mai. Però sent sincers i realistes, faig cuina fusió. I som un restaurant de fusió. Però que sé que la paraula fusió s'ha...
S'ha banalitzat molt, no?
Moltíssim, moltíssim. Ja. I al final jo crec que té un significat que no m'agrada i no, jo mai em consideraré un cuiner de cuina fusió. No ho diré així tal qual. Tot i que si ho analitzes bé, dius, a veure, és que si tens tants inputs i el que fas és ajuntar-los, pues, pots dir que els ajuntes per no dir la paraula fusió, però estàs dient el mateix, no? Però és així.
La cuina fusió, com dèiem abans, que aquella frase d'aquell cuiner que deia no s'ha de confondre la fusió amb la confusió, però quan tu barreges en el teu menú, diguem-ne, ara, d'aquest estiu del 24, què creus que hi ha? Hi ha més, diguem-ne, tira més cap a la banda mediterrània catalana o més cap a la banda oriental japonesa?
Crec que depèn amb els ulls que ho miris, perquè tots els plats hi ha una mica de tot. Crec que... Uf. Clar, jo venen japonesos a menjar al restaurant i em diuen, hosti, esto me recuerda a casa.
En sèrio?
I dius, joder, saps o no? S'està menjant la sopa de faves a la catalana, saps? I dius, clar, però clar, fas amb el calamar superben talladet, amb la tècnica superben feta, no, tal, amb el punt de picantet, l'equilibri, suposo, no, la frescor del plat. Però clar, si ho analitzes, és que no hi ha cap plat de cuina japonesa pura, sí que hi ha ingredients, tal. I catalans, és que hi ha moltes elaboracions catalanes en el menú, moltes. Però cap plat seria 100% català. És que jo crec que, hòstia, és una pregunta que jo... I saps què em vaig adonar? Farà qüestió de 3 anys, els vaig dir als cuiners que havíem de canviar una mica el llenguatge. Perquè per donar més importància, o sigui, al final ells, com a cuiners, li donen importància a el que és més estrany, no? O sigui, que és perquè és el que sona com a més xulo, no? O sigui, al final, pues, he fet un sashimi, no sé què, utilitzes moltes paraules en japonès i moltes paraules tècniques, i els hi agrada. I vaig dir, no, hem de simplificar, no? El nostre llenguatge ha de ser... enfatitzem molt més amb el producte d'on és, enfatitzem molt més amb el que... amb les elaboracions catalanes, i tot el que és japonès, mediterranitzem-ho a l'hora del llenguatge, no? Sempre, en lloc de dir que fem un shawamushi, diem que fem un flam salat. Només amb aquest, fent el mateix plat, canviant només el llenguatge, la percepció del client canvia brutalment. Després, és que això que dic, és que depèn com ho entenguis, no?
Clar, és que hi ha una cosa molt important amb això. Ara parlaves d'aquest client japonès amb la sopa de faves a la menta i el mateix plat amb ell o amb una persona, no sé, jo mateix, per exemple, el plat té dues escenificacions completament diferents per la cultura culinària i gastronòmica que tenim els dos, no?
Exacte, sí, sí. És que jo crec que depèn molt de... de cadascú. I després, bueno, cadascú ho interpreti com vulgui, no? Jo crec que tu diries, hòstia, però si no li has fotut botifarra negra, Arnau, què faves a la catalana? Jo què sé, saps o no? Una cosa així, o on està el costelló, saps o no? El que fos. Però, bueno, no... És que al final no passa res, saps? Vull dir, jo no, ni m'he de fer bandera de fusió, ni m'he de fer bandera del Japó, ni m'he de fer bandera de Catalunya. Vull dir, al final fem bandera del que fem, que és una cuina d'estacional amb productes d'aquí, on intentem treballar el producte de la millor manera possible i intentem fer els plats el més bons possibles. És que això, al final, és el que nosaltres volem fer. I tot el que més és unes explicacions que ens anem donant a nosaltres mateixos i que ens donen els clients i que et fan són reflexions a posteriori, no anteriors al fer el plat.
Parlant de la cuina, parlant de la necessitat de cuinar, però també de la necessitat i el plaer de menjar. La necessitat de saber que allò que mengem, per què ho mengem, com ho mengem i per què fem un plat o en fem un altre i per què en un menú hi posem un producte i no hi posem un altre. La cuina sempre ha sigut l'estàndard, diguem-ne, moltes vegades de les modes. Fa 30 anys ja ho era el magret d'ànec i les cuixes d'ànec confitades, després ho va ser-ho el filet amb el foie, després van venir els colomins, més tard van venir les vieires, no? Ara tenim els fermentats, que ara tothom fa i fem fermentats, però, en definitiva, sempre hi ha una cosa que és la creativitat, no? Arnau, tu, com a l'hora de crear, a l'hora de fer un plat, a l'hora de pensar un plat en un menú, com ho planteges, això? Com crees? És a dir, és cosa allò de sol d'un dia o hi ha molta més reflexió del que ens pensem dins un plat del directe Boqueria?
Mira, jo tinc la sort que tinc un equip que porta amb mi ara ja bastant de temps. L'Alessandro porta 4 anys, l'Estel porta 3, tal. I nosaltres el que fem són unes reunions setmanals amb l'equip. Fem unes reunions d'IMSD, que diem, que li dediquem entre mitja hora i una hora al dia a posar-nos... Com començo aquesta reunió, no? Que seria... Pues, nois, estem a mes de març, quan vindrà la temporada de primavera, no? Quins productes de primavera? Pues mira, jo faig un llistat... No? Jo me'l preparo, no? Que lògicament hi han coses que no m'he deixat en aquest llistat. Jo faig el llistat de productes. Pues l'Alessandro, l'Ester, la Gaia, diuen productes també. Tal, tal, tal. Després, a partir d'aquí, tenim, com t'havia dit abans, no? Tenim fermentats que anem fent, que això ho fem paral·lelament a temporades, a res, a plats, ni a res. Vull dir, els fermentats tenen el seu temps i els anem provant donant... que potser dius, pues mira, l'Alessandro s'ocuparà d'anar fent fermentar, a part de la seva missa en plaç diària, tal, tal, tal.
Que, de fet, potser segurament a vegades no saps ni per què els farà servir. És dir, exacte, tu el fas sí, i ja veurem, no?
Exacte, vinagre d'això, vinagre de l'altre, la kombucha d'això, la kombucha de l'altre, el miso dels pinyons, el miso del cacauet, el garum de tal, pues tot això ho anem fent i anem veient, perquè nosaltres estem aprenent, no... Portem, sí que des que vam obrir el restaurant hem fet fermentats, però al principi fèiem kombuches i ara fem tot tipus, no? Pues ens hem llegit tots el llibre del Noma, que lògicament és una bíblia d'això, o el del Robert, el de l'Offermans, que també està increïble. No? Amb aquests dos llibres jo crec que tens una idea bastant clara de lo que és, però després s'ha de fer, no? Pues per això anem fent segons recepta i segons idees que ens van sortint, no? Vull dir, al final, amb això agafem elaboracions de la cuina catalana que ens agraden, salses, tal, 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 que les apuntem en un altre llistat. Elaboracions tècniques de la cuina japonesa o a vegades xinesa, però sí que és veritat que xinesa i coreana és més petit, tenim menys coneixement, no? Vull dir, del Japó potser hem conegut més, però també ens interessa, però és més petitó. Després, tot això ho ajuntem i aquí fem un brainstorming i van sortint idees i d'aquí diem, pues vale, provarem això amb això, provarem això. I un cop ho provem, això no funciona. Hòstia, agafem això altre que hi havia a la llista, agafem això. I és bastant anar ficant com si tinguessis una pissarra d'aquella dels nens amb els imants i vas ajuntant i al final acaben sortint coses.
Vull dir, això ja ho feia en Ferran amb el seu llibre, no?
Exacte, sí.
El del Mediterrani, el primer, en el qual té aquella pàgina fantàstica de 5 o 6 llistes, no? Que diu una proteïna, unes verdures, una guarnició,
exactament,
una salsa...
Exactament ve d'aquí, Pep. O sigui, exactament d'aquest llibre i de com ho vaig començar a fer i així seguim.
Estem immersos en l'estiu, al mes de juliol, amb una cuina refrescant. Quins són els, podríem dir, plats, no sé, de tot el menú que fas ara tu, quins són els 3 o 4 plats que dius aquests heu de venir, els heu de tastar sí o sí?
Pues tenim el bonítol, que fem amb cireres i ametlles tendres.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Tenim una lluenta, una colisa vermella que fem amb nespres, que s'estan acabant, i bueno, ho fem amb albercocs.
Déu-n'hi-do, és clar, jo suposo que quan vosaltres teniu, hi ha molta gent que té, no molts restaurants, que tenen aquella carta, que ja la tenen allò plastificada, tota maca, i que és la carta, diuen de temporada, no? Però que la tenen 3 mesos. Vosaltres la carta la canvieu cada dia en funció també del que hi ha,
bueno,
no? Molts plats.
No és cada dia, no? Intentem canviar un plat a la setmana, perquè així és la manera que, com que fem 2 torns, és un espai molt petit, hem d'estar molt organitzats, és la manera de que tots els moviments de cada plat estiguin ben coordinats, i és la manera de que no patim nosaltres, o així podem fer el plat bé. Hi ha setmanes que n'hem de canviar 2, perquè el producte, doncs, mira, se'ns acaben 2 productes, i hem de que... sí que hi ha algun plat que no canvia el plat, senzillament que canvia, com et deia abans, no? la proteïna i prou. Però no podem canviar tot el menú cada dia, m'encantaria, però és totalment impossible a nivell mental i físic.
Arnau Muñoz, moltíssimes gràcies per obrir-nos avui la porta de casa teva. Esperem que ens avisis quan obris el restaurant, que, per cert, no sé si es dirà igualment directe a Boqueria o es dirà directe a París.
Es dirà directe.
Directe, ja
directe,
està.
Ja està, sí.
Arnau, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el senyor Grimot de la Renier, que diu: el postre ha de ser espectacular, perquè arriba quan el gourmet ja no té gana. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Que us quedeu fins a les postres. Bé, que us quedeu fins ara, fins a l'hora de la cirereta del pastís. Perquè això vol dir que us haurà agradat, encara que hàgiu menjat, un bon tros de pa. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Fighting, you keep crying.